Bon dia a totes i tots. Avui hem volgut donar aquesta roda de premsa pues, per acabar de donar la informació que ens comprometerem al plenari, a l'últim plenari, el del mes d'octubre, i sobretot també per continuar avançant amb aquesta situació de crisi del Consell. Com sabeu, al plenari de novembre vàrem aconseguir que finalment, després de més d'un mes, es publiqués l'informe de la Comissió d'Ètica, i en aquest plenari ens comprometerem a llegir aquest informe, a estudiar-lo bé i a traslladar les conclusions més importants d'aquest informe. És un informe absolutament demolidor que deixa ben clara la situació en la que es troba el Consell de Formentera. Evidencia no només clares faltes d'ètica, sinó també d'altres que es podrien investigar amb més importància. Parla, per exemple, de gravacions i la vulneració evident del respecte a la intimitat, això ha sortit a tots els mitjans i tots en som coneixedors, de la continuïtat de l'ús dels equips informàtics, és a dir, la malversació per part de les persones de l'equip de govern que varen cessar o renunciar al seu càrrec i varen estar utilitzant els equips al llarg de molt de temps, la manca de comunicació i de respecte cap al president i també entre els consellers de la oposició i cap a el poble com a norma habitual, avergonyint a la ciutadania de Formentera. Sinó que, a més, aquest informe parla de situacions, com deia, més greus. S'ha acusat als funcionaris públics, entre altres, de irregularitats, de tractes de favor, de negativa a executar tasques encomanades, de boicot, de paralització d'assumptes, extralimitació de funcions, posant en dubte la seva professionalitat, d'imparcialitat i de manca de defensa de l'interès públic. En alguns casos, inclús, s'ha posat nom i cognom en aquestes persones. A part d'això, hi ha hagut un retard injustificat per part del president en el vistiplau d'un acte de la Comissió de Govern, si la recordeu, l'acte en la que s'havia d'aprovar la concessió dels quioscos, i amb això ha posat en perill tot el procediment. Hi ha hagut filtracions de documents i expedients als mitjans de comunicació que no degueren fer-se públics mai, posant en perill el procediment amb filtracions parcials i, sobretot, interessades. Podríem parlar dels escrits dels treballadors de litoral i de sector primari, d'esborranys de la Junta de Govern, d'informes jurídics i altres informes. Hi ha hagut nomenament de càrrecs públics amb potencial conflicte d'interessos per haver estat implicats i haver-se presentat a procediments com, per exemple, la concessió de quioscos. La utilització de mitjans públics per a finalitats privades o partidistes a través del servei de premsa propi del Consell. I un dels temes que consideram el més greu i que, a part de suposar un frau electoral, és un engany a tota la ciutadania, és l'existència d'acords preelectorals. Aquesta existència d'aquests acords ha estat ratificada per ambdues parts, tant la Unió com el propi president han dit que això ha existit. I és clarament un dels motius pels que s'inicia aquesta crisi i també l'enfrontament i la lluita de cadires entre el president i el senyor Alcaraz, que per damunt de tot l'interès general han destrossat el Consell per aconseguir els seus interessos particulars. En definitiva, i aquí sí que cito l'informe tal qual, l'informe diu: hi ha hagut vulneració en la integritat, la imparcialitat i el desinterès subjectiu, el respecte, la responsabilitat, la lleialtat institucional, la transparència i la sostenibilitat. S'han pres decisions de manera interessada sense tenir en compte l'interès general. Aquesta crisi s'ha traduït en la configuració pràctica del Consell Insular de Formentera com a una institució unipersonal sense pluralisme polític, participació ciutadana i responsabilitat col·lectiva. Els perjudicis no afecten en exclusiva a la imatge institucional del Consell, sinó que es tradueixen en greus conseqüències pràctiques a la ciutadania. Crec que tots coincidirem en que ha estat un any d'acusacions mútues entre Saunió i el president, una guerra absoluta al Consell, al carrer i als mitjans. I per fi ara tenim el document que deixa negre sobre blanc el que ha passat i el que és reprobable en aquesta crisi. Tenim clar també els dos partits que no hi ha un únic responsable i que s'han d'assumir responsabilitats. El propi plenari ho diguérem i aquell dia vàrem donar l'oportunitat al senyor president a dimitir amb dignitat i facilitar una situació que realment podria estar exclusivament en la seva mà amb la seva dimissió. El dia del ple demanarem també la dimissió del senyor Alcaraz, del conseller, perquè el consideram corresponsable absolut d'aquesta crisi que, com bé deia, ha estat sobre tot l'altre una lluita de cadires per la presidència entre el senyor Córdoba i el senyor Alcaraz. Aquesta situació és absolutament inacceptable i per això continuem demanant la dimissió del senyor Alcaraz per poder donar pas a la proposta que farem el dia del plenari, que és possibilitar una moció de censura per un govern en minoria de Saunió. És la tercera proposta que fem des de Gent per Formentera. La primera, com sabeu, va ser juntament amb el Partit Socialista una moció de censura per poder governar des dels partits socialista i Gent per Formentera, que consideràvem que era la solució ideal. La segona va ser demanar la inviabilitat pel Consell i aquesta tercera, que és la més generosa, és donar la possibilitat o possibilitar aquest govern en minoria de Saunió. Per això és condició indispensable que s'assumeixin responsabilitats, la dimissió del senyor Alcaraz, que ja vàrem demanar fa més d'una setmana i que a dia d'avui no en tenim resposta. Per això avui estem aquí, per continuar donant passes i aquestes passes les explicarà el meu company del Partit Socialista, Rafael Ramírez.
Escolta'm, ara Rafa Ramírez, al costat d'Alejandra Ferrer, en aquesta roda de premsa a la plaça de la Constitució. Endavant, Rafa Ramírez, del PSOE.
Buenos días y gracias por asistir a esta rueda de prensa. Como decía muy bien la señora Alejandra Ferrer, pues hemos asistido a un año absolutamente caótico, donde la situación que está ahora mismo la institución es insostenible, no hay impulso político, esto lo hemos dicho muchas veces. No hay futuro, no hay capacidad para elaborar presupuestos, pero tampoco para tomar decisiones, pero además no somos capaces de cumplir con las funciones que tiene la institución asignadas, con lo cual el desastre es supino, grandioso, ¿no? Es decir, no se ha visto nunca una situación parecida en esta institución, desde que es Consejo Insular de Formentera. Obviamente, lo que pusimos encima de la mesa y tiene, pues, como no puede ser de otra forma, ¿no? Es una salida generosa, no, es lo siguiente, ¿no? Es decir, los partidos políticos de la izquierda lo que hacemos es reconocer lo que se decidió en las urnas, ¿no? A través de una moción de censura que apoyaremos, que no nos gusta, que nos hace sentir incómodos, porque obviamente los votantes de izquierda de Formentera no nos votaron para apoyar unas políticas de derechas ni un gobierno de derechas, que supone además más actos de generosidad, ¿no? Porque también tiene que dar claro que necesitamos una mayoría amplia para poder hacer esta moción de censura, con lo cual cedemos un derecho, es decir, los consejeros que firmemos esta moción de censura no podrán presentar otra moción de censura el resto de la legislatura. Con lo cual, entendemos que es ante esta generosidad lo que hace falta es pues una gran responsabilidad por parte de esa Unión. Responsabilidad en cuanto a aceptar esta propuesta, que es generosa, y responsabilidad en cuanto al gobierno que quedará estos dos años. Es decir, tienen que ser capaces de revertir esta situación, de pasar de una situación de ingobernabilidad, de un desastre absoluto y supino, a unas políticas que estén centradas en los ciudadanos y en una crisis interna o en unas peleas personales como hemos vivido. Como decía la señora Ferrer, pues el siguiente paso, hemos estado esperando una semana, nos hemos puesto ya en contacto ayer y en por Formentera al Partido Socialista con esa Unión para convocar una reunión para el día de hoy, donde matizaremos estos elementos, porque obviamente, como todo el mundo sabe, y si no, pues lo explicamos, cuando se presenta una moción de censura también hace falta tener el consenso de un candidato. Y esto es lo que tenemos que trabajar. Tenemos que esperar que se cumpla la condición básica imprescindible, como decía la señora Ferré, que es la dimisión del señor Alcaraz, por responsabilidad política, ¿no? Es decir, no sería justo para los ciudadanos ni sería justo para los partidos políticos que no se asumiese ninguna responsabilidad política después del desastre y del el ridículo espantoso que hemos hecho durante este año. Y bueno, y entendemos que esto tiene que ser además, tiene que ser ágil, tiene que ser un proceso ágil, ¿no? No podemos esperar a un nuevo presupuesto, no podemos esperar a que empiece el año, no podemos esperar. No, esto tiene que ser ágil porque la situación es absolutamente compleja, ¿no? Es decir, pueden hablar y pueden preguntar las diferentes consellerías, los funcionarios no tienen impulso político, no pueden cumplir sus funciones, están desatendidos y el hastío. Y como decíamos, ¿no? Además es que esto cada vez repercute más en el día a día, ¿no? Y hay que dejar de mirarse el ombligo y mirar por interés público.
Des de GEPAREF, anteriorment havíeu sol·licitat la dimissió també de Javi Serra com a president de Compromís. Ja no ho feu? Heu cedit amb això?
Bueno, una vegada estudiat l'informe i vist sobretot quines són les persones que des de l'informe i també des de l'exterior s'han considerat que són les més responsables d'aquesta situació, pues el que considerem és que han de dimitir d'una banda el president, que fa molt de temps que ho demanam, però sobretot per poder fer realitat aquest govern en minoria amb Sa Unió, ha de dimitir el senyor Alcaraz. Tampoc seria responsable començar a demanar una dimissió rere l'altra i deixar sense persones a aquest govern possible de Sa Unió.
Veuen amb bons ulls la presidència d'Òscar Portas?
Justament això és el que haurem de tractar en aquestes reunions, trobar un candidat de consens que pugui dur endavant un govern que ha de ser aquest govern de consens, un govern amb el que puguem treballar, un govern transparent, un govern amb el que nosaltres puguem fer la nostra feina també d'oposició, una feina de control, de fiscalització, però també una feina propositiva amb la que puguem arribar a acords.
En termes perquè la ciutadania ho entengui, si hi hagués un pacte de forma imminent, quin seria el calendari de la moció?
Bueno, la moción está regulada por el artículo 197 de la Ley de Régimen Electoral, con lo cual, una vez presentadas las firmas suficientes y comprobadas por el secretario habilitado de la institución, el secretario nacional habilitado, se convoca un pleno inmediatamente, o sea, es un pleno que ya viene marcado en los tiempos, y son 10 días hábiles. Una vez que se registren estas firmas, hay 10 días hábiles y el pleno queda convocado después de esos 10 días a las 12 de la mañana.
¿Cuántas firmas las necesitan?
Esto es algo que tenemos que terminar de perfilar, pero no tenemos que hablar con el secretario.
Més de 9, entenem.
Entendemos que sí, pero bueno, con esto hubo polémica ya, ¿no? Cuando la anterior propuesta de moción de censura, pues ya había, pero bueno, lo aclararemos.
Bueno, recordem en tot cas que si hi hagués acord, finalment estaríem parlant de 16 dels 17 consellers.
Bueno, y como sigue el calendario de hoy.
Entendemos que la reunión de hoy nos permita que sea fructífera, que nos permita avanzar rápidamente, porque la necesidad es imperiosa, y en cuanto tengamos algo que contar, pues lo trasladaremos.
¿Serà la primera reunió que feu amb Sa Unió?
La primera sobre en este proceso, sí. En este punto del proceso, sí.
Puc preguntar per què durant tota la setmana passada no es deu reunir?
Bueno,
hi havia una condició bàsica que era la dimissió del senyor Alcaraz. El senyor Alcaraz de moment no ha dimitit i després d'una setmana d'espera, on també hi ha hagut un pont per enmig, pues hem decidit el Partit Socialista i gent per Formentera que havíem de donar una passa més i a veure si així entren en raó, es dona aquesta dimissió i podem començar a tractar aquest consens per la persona que ha de ser president i retornar a Formentera la normalitat en un moment molt important. Estem parlant d'un moment on s'han d'aprovar uns pressupostos que seran el futur de tot l'any que ve i un moment on estem parlant d'un tema del port, d'una concessió a 25 anys que pot hipotecar el port de Formentera per una generació completa, no? I tot això són decisions que ara mateix s'estan prenent des d'un consell unipersonal amb un altre persona que tampoc sap molt bé el que defensa, però per suposat no defensa en Formentera i creiem que aquesta situació s'ha d'acabar de manera immediata, si és possible.
Avui hi ha Consell de Navegació d'Autoritat Portuària. Vareu demanar els tres grups polítics que es parlés en el Consell d'Entitats el futur del Port de la Sabina. Us ha dit alguna cosa el president? Ve avui aquí a reunir-se. Ha dit alguna cosa als partits?
De moment no tenim resposta, però estem a l'espera i esperam que es pugui aturar qualsevol decisió que hipotequi el futur del port de Formentera i amb això el futur del poble de Formentera, sobretot quan parlam d'una concessió que pot significar un monopoli i sobretot un port de megallots on ja hem vist el que ha passat a Eivissa, no? On tots els petits comerços, els petits negocis estan perdent força i s'està convertint en un port de serveis per al més rics.
Ho deixarem aquí.
Sí, jo crec que sí. Aquí es conclou aquesta roda de premsa de Gepareci i el Partit Socialista, que recordem, han anunciat que avui tenen la primera reunió amb sa Unió per intentar dissenyar aquesta moció de censura que permetria als conservadors governar en minoria. Això sí, ja ho heu vist. Avui ho han dit clar i català, la condició que posen per tirar endavant aquest govern en minoria de la Unió, i per tant, ja pareix que els seus quedarien a l'oposició, és que dimiteixi el conseller Alcaraz.
Gràcies, Pepo.
Ha vingut Ciutadanes de d'improu a veure en directe aquesta roda de premsa. Francesca Faccioli, com ho has vist?
Hola, bon dia. Bueno, es un primer paso, después el silencio, después del famoso pleno donde salió a la luz el informe sobre el código ético. Es un primer paso, ya se tendió la mano aquel día, no se ha cumplido nada por una semana, hemos tenido un gran silencio y a ver hoy de la reunión que hay esta tarde con Saúño, PSOE y Gente Formentera, si sale algo y por fin podemos seguir para adelante de este consejo. Que ahora ya no existe y está completamente paralizado, claro. Y este silencio bastante largo. Gracias.